l'anàlisi de l'últim partit, l'estat de l'actualitat arlequinada, sortejos. Els arlequinats opinen a l'espai de debat del Tribuna Preferent, amb Pau Vituri.
Què tal, com esteu? Molt bon vespre, benvinguts a Ràdio Sabadell, benvinguts al Tribuna Preferent, a aquest cinquè programa de la temporada fent tertúlia aquí a la 94.6 a l'antena de Ràdio Sabadell i també al nostre canal de Twitch, en què ja estem connectats des de fa uns minuts i ja veig que ens esteu començant a deixar els vostres comentaris, sobretot que van enfocats i orientats a aquesta polèmica arbitral del partit d'ahir al Narcís Sala. Han passat 24 hores i qui més qui menys ho ha anat digerint. Alguns millor, d'altres pitjor, moltes reaccions a les xarxes socials. Avui ho anirem desgranant tot plegat. Abans de començar, com sempre, i ho recorda aquí el Roger Benet als Cairons, que es poden veure al canal de Twitch de Ràdio Sabadell, que si voleu participar al programa, doncs podeu obtenir premi. Una pizza, un àpat per dues persones a la pizzeria napolitana Maximus, que com sempre doncs, patrocina el Tribuna Preferent de Ràdio Sabadell. Ai, molta brometa fins i tot aquí fèiem amb el Roger al xat, de si vermella a tots els qui no s'han connectat, el Vicenç deia cap expulsat a la sala. De seguida us vaig llegint, com s'ha paït, no?, aquesta polèmica arbitral després del partit d'ahir, un fet pràcticament insòlit, que el Sabadell es quedés 11 contra 8 en un partit. De fet, Adrián Arroyo, què tal, com estàs?
Bon vespre. Hola, bona nit.
Farem una mica de promo d'un article que avui has fet pel web de Ràdio Sabadell, recordant precisament les últimes vegades que el Sabadell va haver de jugar doncs, amb tres homes menys.
Sí, i no és tan insòlit realment, o sigui, no sé si diu tampoc molt de nosaltres i de l'estament arbitral, però fins a 8 vegades el Sabadell s'havia quedat ja amb 8 o menys efectius, perquè van haver-hi dues ocasions de 7 directament, de 4 expulsats, des dels anys 30 a Gijón, i la majoria entre 90s, 2000, o sigui que és un fet que ha passat, i a més amb unes quantes anècdotes des de derbis amb l'àrbitre en Copa Catalunya, això sí, que és l'actual representant o responsable dels àrbitres al Col·legi de Sabadell, ara mateix, fins a, no sé, et trobaries de tot, perquè penals fallats que després en el rebot acaben marcant, o sigui, hi ha aquí unes quantes anècdotes en aquests precedents del que ja vam viure anteriorment i ahir vam tornar valoradament a veure.
I avui ens fa molta il·lusió també tenir aquí el plató de Ràdio Sabadell, que encara està en construcció, ho anem dient una setmana rere setmana, de mica en mica es va posant a punt. Un dia d'aquests farem una gran inauguració, em sembla a mi, Direm a la gent que vingui aquí a estrenar aquest plató, però ens fa molta il·lusió tenir avui aquí el Jaume Castan. Què tal, Jaume, com estàs? Bon vespre.
Bon vespre. Molt content de ser aquí, una mica fònic. Em patia molt perquè dic, potser no tindré veu per venir a una ocasió tan especial com aquesta de ser amb vosaltres al programa, però finalment he pogut recuperar una mica la veu i aquí sóc.
Estàvem igual, aquí l'Adri i jo, en les últimes hores, preocupats per veure, perquè ahir se'ns va anar la veu cridant al penal, de Javi Delgado.
Jo li carregava més el mort a la pobra filla, que no pas que ha estat malalta les últimes hores i crec que venia més per aquí, però és veritat que ahir, ostres, tots van forçar una mica la veu.
Abans de res, anem a explicar la història del Jaume, o si més no, que el Jaume l'expliqui, perquè el Jaume va sortir ara mateix, bé, fa unes setmanes als mitjans, a primera plana mediàtica, Jaume, perquè et van donar un premi a Dinamarca, que és on resideixes, com a millor professor universitari. Però és que el Jaume, a més, és molt arlequinat, és molt del Sabadell. I aprofita aquells petits forats a l'agenda, Jaume, per venir aquí a Sabadell i, en la mesura del possible, com va passar ahir al Narcís Sala, poder presenciar un partit del centre d'esports, no?
Sí, quan em feien les entrevistes des de televisions, des de diaris nacionals, doncs sempre intentava ficar la falca del centre d'esports perquè em sortia de dins. I la veritat és que sempre que baixo intento aprofitar per venir als partits, per fer els partits, i quan vinc ho deixo tot, i ara, per exemple, ahir m'hi vaig deixar la veu.
Com és des de la distància, per cert, seguir al centre d'esports? Com es porta això?
És molt interessant, ho segueixo, evidentment, vosaltres i no estic fent propaganda ara mateix, però és, ara no m'agrada tant veure la televisió, prefereixo sentir-vos i prou. Tinc anècdotes molt, molt divertides, des de cancel·lar cites amb la meva xicota actual, ara ho sap, li he reconegut que a vegades havia tingut moments de no em trobo gaire bé, potser podem quedar 2 hores perquè necessito fer una becaina, i això al principi, ara després l'he explicat i ella ja sap que hi ha 2 hores on estic casat amb Ràdio Sabadell.
Encara ens ho dirà la xicota a nosaltres.
És veritat, perquè no entén el català. No?
La repercussió tot això del premi, déu-n'hi-do.
Sí, tant a nivell danès com a nivell català, crec que ha arribat molt lluny. Jo estic molt content, no estic acostumat. He hagut de cancel·lar la majoria de les entrevistes, les he cancel·lades perquè estava una mica cansat i en el fons he de continuar treballant. No puc dedicar a fer entrevistes, però sí, ha tingut molta repercussió i la que més il·lusió m'ha fet, evidentment, és els mitjans locals.
Doncs no volíem perdre l'ocasió també, de poder tenir l'oportunitat de tenir el Jaume aquí a l'estudi. Dit això,
Roger Benet pregunta si ha expulsat més alumnes a les seves classes que l'àrbitre i jugadors o...
Doncs la veritat és que els meus alumnes són molt macos. No he hagut de, en 12 anys de docència, no n'he hagut d'expulsar mai cap, però segurament ahir tampoc hi havia d'haver cap jugador del Sabadell expulsat, per tant...
Per cert, i ara entrarem en matèria, però feliciteu també a Roger Benet, que ho està dient aquí al xat, que ha rebut un premi. Ha rebut un premi del concurs de Castells a Tarragona. Si no corregeix-me, Roger, diria que és el primer premi del jurat, no?
Sí.
Una fotografia preciosa, ara que no ens escolta massa, d'un membre dels Saballuts amb la seva filla, abraçant-se, preparant-se just abans de sortir a plaça. Per tant, feliciteu també al Jaume i feliciteu al Roger. Avui 50% de premiats. Tu, Adri,
no tinc cap premi. Però avisa el que no pot agafar el premi, que crec que és alguna nit d'escapada a Tarragona, un dilluns, a veure si ens deixarà sense tribuna ara.
Segur, segur. Bé, dit això, 8 i pràcticament 8 minuts del vespre. Com heu paït vosaltres, que a més vau ser els dos ahir al Narcís Sala, tot el que va succeir? De seguida entrem a desgranar, polèmica, no polèmica, si ens va semblar més, menys... Però realment, ostres, clar, parlava l'Adri, feia 15 anys, realment, Jaume, que no teníem un partit en què el Sabadell es quedava amb 8 homes. No és massa freqüent. Ahir, per desgràcia, va tocar un d'aquells dies.
Doncs mireu, potser peco d'optimista o de positiu, però què voleu que es digui? Jo prefereixo una derrota 2-1 a un camp com el Narcís Sala, amb 3 expulsats, amb Gianni jugant de davanter, prefereixo això i amb tota l'èpica que hi ha darrere, que no pas un 3-0, no et passen per sobre. I no va passar això. Vam estar competitius fins al final i jo crec que això és el que al final, i potser en parlarem després de l'afició, és el que al final l'afició va agrair. Vam fer fins a 3 càntics al final, després d'una derrota, després de 2 descensos en 4 o 5 anys, vam fer fins a 3 càntics que no deixàvem marxar els nostres jugadors perquè era un reconeixement a ei, hem perdut, però heu lluitat fins al final i no es pot demanar. Bueno, es pot demanar alguna cosa més, però us ho reconeixem, no?
Jo per mi, al final, l'àrbitre et posa sobre la taula l'argument èpic de dir, ostres, si avui has de puntuar aquí, has de tirar de l'heroica, quan el partit a la segona meitat era espesot, t'estava costant molt de generar. Quan el Sant Andreu va fer el pas enrere, es va tancar i va decidir que volia jugar-te més metres per enganxar-te en transició a la contra, i el Sabadell va tenir dificultats per filtrar pilotes dins, per trobar espais, només arribava amb centrades laterals, i suposo que per això va canviar el sistema David Català. Dic això perquè a la que va començar a moure una mica l'arbre, a veure què passava, van començar a caure jugadors i per tant el sistema ja va anar en orris perquè no et donava marge per poder veure què volia fer l'entrenador, perquè cada vegada hi havia més forats per les expulsions. Però dins d'una segona meitat on crec que el Sant Andreu va viure molt més còmode o més del que ell volia plantejar en el partit que no pas el Sabadell, també en part per la necessitat d'haver de remuntar el marcador, a última hora va generar aquest punt d'orgull respecte a uns jugadors que no baixen mai els braços, que fins i tot van tenir més opcions d'empatar segurament 8 contra 11 que 11 contra 11, que ja és curiós, però a vegades el futbol és així, i aquest punt fins i tot de ràbia acumulada i continguda, de dir, mira, la setmana que ve tot això l'hem de treure contra el Balears, encara que només siguem 13, dels quals 2 són porters.
Realment va haver-hi dues parts molt diferenciades, em fa la sensació, en el partit d'ahir. Una primera molt elèctrica, molt oberta, en què és cert que el Sant Andreu va colpejar una vegada més que el Sabadell, d'aquí aquest 2-1, el Sabadell podem entrar al detall a les jugades dels gols. No acaba de defensar bé aquestes dues jugades i realment doncs es veu per darrere en el marcador. Tu, Jaume, creus també que la clau potser va ser el que deia l'Adrià, aquest passet enrere? A mi, jo també coincideixo amb ell, crec que el pas enrere que va fer l'equip de Xavi Molist va ser la clau del partit, perquè a partir d'allà és cert que el Sabadell va dominar molt territorialment, però en canvi d'ocasions tampoc en vam veure tantes.
Sí, m'agrada que facis referència a la primera part, no? Perquè la primera part vam veure un partit de futbol amb majúscules i us sentia quan, després del dia de Torrent, no? Que parlàvem del fang, el fang, i ens pensàvem que no veuríem futbol. Bé, ahir vam veure molt de futbol. La primera part va ser preciosa.
Va passar molt ràpidament.
Va haver-hi alternatives, va passar volant, i crec que sí que tenim futbol. Tenim futbol a la categoria, tenim futbol al vestidor, i per tant, això una mica una conclusió positiva, que no només hi ha fang, rock and roll i les metàfores que vulgueu, ahir també, i ha passat més dies, ahir vam tenir futbol amb majúscules i d'una categoria que segurament no és la nostra. Va ser un plaer jugar contra el Sant Andreu. Així, en general, un plaer per l'afició i segurament per vosaltres també. La segona part, menys vistosa, però això també era futbol, no? També era el pressing que estàvem fent, més o menys bastant desafortunat, però intentant-ho fins al final i com dèiem, sense rendir-nos. I això per l'afició, vosaltres sou periodistes, però per l'afició el més important és no rendir-nos. I l'any passat, fa dos anys, hi havia partits que baixàvem els braços. Ahir en cap moment es van baixar els braços. Això per mi és el més positiu.
Però hi va haver un gran reconeixement, Adri, en aquest sentit, eh? Ho deia el Jaume al final del partit, l'afició del Sabadell, quan acabes atacant 11 contra 8, que el més normal mal en aquell context del temps de descompte dels últims compassos, és que el Sant Andreu t'enganxés en qualsevol moment i et fes el tercer. I aquí s'ha acabat la festa. I fins i tot arribes a tenir una acció polèmica que de seguida hi entrarem, eh?
Va haver-hi un moment amb 9 contra 11, que tenies 8 jugadors de camp, que eren 4 que anaven a pressionar, 4 que eren a la línia defensiva i un desert al mig que si ells filtraven dins podien jugar, però és que clar, es veien ofegats precisament, tot i la inferioritat doble de dir, ostres, que aquesta gent no llença la tovallola en cap moment. I jo anava a dir, i és un concepte que els dos entrenadors han dit en el postpartit, de dir, l'àrbitre ha embrutat el que estava sent un gran espectacle. Jo crec que li ha portat un punt de picant, també. Clar, malauradament, evidentment, no l'hagués comprat i no tenia cap intenció de quedar-se al Sabadell ni amb 8 jugadors, ni aquest punt de polèmica arbitral, però li afegeixo un punt més a un partit que va tenir de tot, perquè a nivell ambiental va ser una delícia, o sigui,
espectacular.
Tant de bo que cada setmana tinguéssim, ja no et dic el Sabadell, sinó en el futbol català en general, un partit així, de gairebé 6.000 persones, un desplaçament d'un miler de l'equip visitant, alternatives a la primera meitat, una segona més ensupida, però al final penses, ostres, és que només li faltava aquest punt de polèmica. Ara, clar, és que el descontrol que va portar aquell Bonjan a la segona part, jo crec que li va quedar molt, molt gran al partit. I curiosament, producte del que comentava el Jaume, és que l'ocasió més clara del Sabadell és el penal que no li xiulen, quan ja són 8 contra 11 realment.
I m'agradaria afegir un detall. Avui he tingut el plaer de conèixer en Miguelete i d'altres jugadors.
És cert que avui has visitat la plantilla, aquest migdia.
Sí, un dels millors dies de la meva vida avui. He tingut el plaer de conèixer el Miguelete i ell apuntava, feia un apunt, que és que no només són les targetes vermelles, són les targetes grogues al minut 2.
Sí, sí.
Tant a Miguelete com després, pocs minuts després, també, a Javi Delgado, que són targetes que mai no xiulen, que, vull dir, al principi del partit, d'un davanter, d'una petita falta. Això aquí ja començava a apuntar maneres, crec. O sigui, que no només són les expulsions, això venia ja d'enrere.
És que jo crec que l'àrbitre va voler marcar el territori de dir, és un segon contra primer, aquí segur que hi ha un xoc de trens, anem a controlar-ho a ritme de targeta, i se li va anar de les mans i el criteri era desigual, i va arribar... Jo estic convençut que en el moment de les expulsions, que gairebé a Urri ni se n'adona que en tenia una, llavors l'ha d'expulsar, que en aquell moment tu li dius, mira, fem una cosa, que s'acabi aquell partit i s'estalvia un quart d'hora de patiment aquell home perquè anava desbordat.
Jo crec que els jugadors van estar a l'alçada, les aficions van estar a l'alçada, i potser se li va fer gran.
Segur,
se li va fer gran el partit, se li va fer gran aquell ambient que hi havia, tant d'una afició com de l'altra, se li va fer gran el primer contra el segon. I
ho notava amb les maneres, perquè gesticulava, volia accedir-se, que era com, tu no estàs aquí realment per ser protagonista, estàs per passar desapercebut, i li va quedar gran.
Correcte. Dit això, a veure què diu la gent al xat. Bé, hi ha un parell de trolls per aquí que estan segrestant una mica el xat, eh?
De què va allà?
No ho sé. No sé, realment, doncs, no, d'aquí no, evidentment, d'aquí no. Però bé, en qualsevol cas, no sé per què m'ho veia venir avui, eh? Dit això...
Són alumnes meus, els trolls?
No, o... no, crec que no, crec que no, parlen en danès. No parlen en danès, Jaume. Dit això... Roger.
Està molt bé, un tercer troll. Hi ha un tercer troll que s'ha ajupit per passar per davant de la càmera.
Després ha dit, és igual.
Ja ha passat com l'àrbitre, que ja...
Hi ha un punt d'autocrítica, eh? El que va ser el partit de l'equip, també. Per exemple, Mengot deia, partit fluixet dels extrems, va ser la clau de la segona meitat. Per aquí deien, per exemple, l'Ignasi parlava abans, que la polèmica deia, no amagui la realitat, a Cornellà, el Cornellà i Lleida els vam guanyar justet i patint. Home, jo crec que aquí en un context també que veníem de Copa Federació, amb baixes, etc. Digo que estàvem una mica amb el miratge. El Dani deia, crec que tenim un forat gros al mig del camp, portem dos partits que avancen 10-15 metres com volen. I el Trivi comentava, bona nit, com es diu, va ser un partit d'una altra categoria a tots els nivells, tàctic, de ganes, d'intensitat, de joc i d'afició. Un plaer anar al Narcís Sala amb un grup d'animació realment envejable. Diu, si dic el que penso dels àrbitres, me lleven preso. El Raül, per exemple, també comentava per aquí que no li està agradant massa Cortés. Urri, que no va estar bé ahir, es va notar molt i diu, no vaig entendre el canvi de Marro. Jo crec que al final hem de... Ara parlem de l'arbitratge, de veritat. Però també hem d'entendre, ho parlava del context, ara deia l'Ignasi per aquí, ara aquesta setmana no hi ha excusa de Copa. A mi em fa la sensació que l'equip, i ens avancem una mica al futur, ara plantejaràs un partit... amb 13 efectius del primer equip, en tenies 16 aquesta setmana. Vull dir, estem en un moment... Després podem posar-nos a analitzar cada partit, eh? El dia del Lleida el Sabadell va ser superior a la primera meitat i a la segona es va dedicar a defensar. El dia del Cornellà el Sabadell podria haver golejat a la primera meitat i a la segona es va dedicar a defensar. Ahir per mi no va ser inferior al Sabadell al Sant Andreu. No, no va fer un... És evident que no va fer un bon partit al Sabadell perquè acabes perdent. Ara, no sé si alarmes o...
Crec que hi ha un factor no sé. Que no estem tenint en compte, que és el factor del Sant Andreu,
també.
que és un gran equip. Encara no havíem esmentat que té, per dir-ho així, té un equipàs que va fer també un partit molt seriós defensivament i que ens van anul·lar. Ells em sembla que coneixien bastant bé el nostre joc i van aconseguir anul·lar el nostre joc d'extrems i van fer la seva feina, van fer el que havien de fer i jo em vaig trobar potser el millor equip dels que ens hem trobat fins ara al Sant Andreu.
Especialment a casa.
Juga molt bé a casa.
Perquè el Narcís Sala té molt apamat el terreny i què s'ha de fer per treure-li suc a aquell estadi, per imprimir el ritme que li foten, per arriscar com arrisquen, perquè després la treuen des del darrere, que hi ha molts moments que és... Si fos el teu equip, és mans al cap de com arriben a arriscar. Però és que et deies tu que ahir hi havia 16 efectius. Amb matisos, perquè Bonaldo, Carlos, surten d'un període d'inactivitat de, com a poc, 2-3 setmanes, en el cas del brasiler més llarg. Vull dir que amb això no només és que tinguis o no Copa Federació aquesta setmana, que no l'has tinguda, sinó que tens un peatge acumulat de 6, 5, 7, depenent de la setmana, baixes, que això s'arrossega, perquè Salguero està per sobre dels 800 minuts i acabem de començar la temporada.
És una barbaritat. És
que, clar, i si vas mirant jugador per jugador, passa el mateix moltes vegades, i al final això, a la llarga, tu voldries gestionar-ho d'una manera i penses en el partit del Balears, i si comptes que dels 13 disponibles de la primera plantilla, dos són porters, és que has de triar si vols posar Morcillo per no carregar més del compte Bonaldo que surt de lesió, tot i ser jugador juvenil encara, recordem, o com a molt, un Gompi Carlos Miguelete... Et varia una peça, però els altres 10, tens claríssim quin serà l'11.
M'agrada el comentari que feia per aquí l'Oriol, que deia, era un partit molt fotut, el seu camp serà duríssim, saben el que juguen i l'àrbitre es va carregar el partit, i tot i així van acabar demanant l'hora amb contra 8, tots tranquils, remarcava per aquí.
Jo per mi, l'àrbitre, el que ens va privar és de saber què hauria passat en els últims minuts. Jo em vaig quedar amb ganes de saber, els últims 15, quan veiem a Rubén, que endarrereix la seva posició per tenir una peça ofensiva més, per posar centrades a cama natural, doble la posició de davanter, em vaig quedar amb el dubte de saber què hauria passat en aquell moment.
Sí. Just quan expulsen en Rubén, era quan, una mica quan estàvem a punt de donar-ho tot, no? De carregar totes les naus, d'arriscar-nos, era aquells últims 5 minuts, no? on es notava que jugàvem amb una marxa de més, potser una mica irresponsablement, però ho estàvem donant tot. Quan el que dèiem abans, no oblidem el context, no? I crec que és molt important, i pensava avui venim d'un llegat recent de 4 anys tenint 2 descensos. I crec que és molt important no canalitzar aquest sentiment, no, de pena, de frustració que tenim envers un equip molt jove, un equip que comença ara, diguéssim, que sí, és molt important tenir aquesta perspectiva temporal, no? Que venim d'on venim, que som segons, ara mateix, si no vaig errat, som segons, ahir vam donar la cara en 8 contra el primer, entre cometes, i bé, jo crec que si hem de ser crítics, esperem-nos una mica, donem una mica de marge. Avui, conversant amb els jugadors, per mi és molt important que els he vist molt, molt involucrats, molt, molt ficats amb l'equip, amb l'objectiu, o amb els objectius, no els direm explícitament, però amb els objectius. Per tant, això em porta molta tranquil·litat. I de dir, ei, anem segons, tranquils, com deia aquell, sí, no estem pas tan malament.
Sí, sí. I que ahir va ser la primera derrota en 11 partits oficials, sí, sí, que porta, sí, l'equip, i que només hi ha un entrenador en tota la història, que és Vicenç Dauder, als anys 80, que va ser capaç d'enllaçar 11 partits oficials seguits en els seus primers 11 sense perdre. La resta, sempre en un moment o altre, algun entrenador, els més exitosos de la història del Sabadell, sempre havien perdut algun partit. O sigui que al final estaves imbatut fins a mitjans d'octubre.
Sí. A veure, per aquí comentaven, llançaven alguna pregunta, eh? Bé, el Farqui deia, jo necessito que m'expliquin la norma de només el capità pot parlar amb l'àrbitre. En treure la vermella de Rubén, ja n'hi va anar corrent a parlar amb l'àrbitre i tot just arribar, sense dir res, li ensenya groga. Jo realment, veient les imatges, veig aquest to xulo, xulès de l'àrbitre, eh? Que li diu, és que se li... Llegint els llavis, vete a la porteria, sí, vete, sí, li està dient, no? Bé, en fi. I un
detall, sí, que m'agradaria afegir, que és que a la targeta vermella d'en Rubén, els jugadors del Sant Andreu demanen targeta. Es
sí,
veu
aquest gest, però no vermella.
De targeta, no.
Instintiu de groga, tallat una
ensenyar-li groga. Sí, sí, sí. I és curiós, no? Perquè demanen molt menys del que finalment ensenya. Sí. Això no passa gaire.
I després et preguntava l'Oriol, Adri, que si no creus que ens van penalitzar, que això de fet ho comentàvem avui fent el cafè al migdia, si no ens van penalitzar en excés les faltes no xiulades a Javi, que no ens van donar continuïtat.
A veure, jo diferenciaria, hi ha faltes i faltes, que el davanter sap que de normal, per cada 5 faltetes que li xiulin a ell, li assenyalaran una a favor, va amb l'ADN del punta, i més si és així físic i de jugar d'esquenes, com Javi. Hi ha algunes, concretament, que es veia molt clar que Javi anava intentant defugir del contacte i buscar la cursa, i que el central feia pantalla, l'agafava i que no el permetia continuar. Evidentment et treu de polleguera, això. Fins i tot et priva en un camp on la pilota aturada és important, i es va veure en 8 contra 11 després, que et va permetre tirar Gianni endavant, buscar algun duel aeri a veure si la pentinaves, tenia alguna acció més a pilota aturada, perquè hi havia faltes que per mi eren molt clares sobre Javi, que no es pitaven, i que després a la inversa alguna vegada sí que van veure aquest mateix perfil de faltes, crec que era càmera, que va assenyalar clavada la mateixa. Que recordo que la retransmissió vam dir, si és que és falta, si és que no ens queixem que no sigui falta aquesta, ens queixem que fa 10 minuts a Javi no li has assenyalat la mateixa. Més que la continuïtat o no, al punt de desesperació de treure la polleguera al jugador.
Voleu que refresquem una mica la memòria i ens fem més mala sang o què? I entrem a valorar exactament les accions polèmiques del partit, sí? Avui, a l'Hotel Suís, per cert, l'Adri tenia el Joan Fàbregas, analista arbitral a diferents mitjans, a Catalunya Ràdio, a TV3, també, evidentment, aquí durant molt de temps a Ràdio Sabadell. Sí, repeteixo, i ho repetim, de Sabadell i del Sabadell, però quan hi ha hagut accions polèmiques en contra del Sabadell i ha dit estan ben arbitrades, ho deia, i s'enduia els pals i no passava absolutament res. Doncs hem fet un recopilatori de l'anàlisi del Joan Fàbregas aquest migdia a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Aquest tipus d'accions són accions prou clares, on el problema és que no hem de necessitar VAR en aquest tipus d'accions. Són accions prou clares, on es veu que el jugador arriba tard, on hi ha una trepitjada molt, molt, molt perillosa. En aquest cas pot lesionar el jugador del Sabadell, per tant, no hi ha excusa de que en VAR hauria d'expulsar. No, és una jugada suficientment evident com perquè el terreny de joc l'hagués vist. Puc comprendre la vermella en el sentit de que en directe sí que ho sembla que va caçar el jugador del Sant Andreu, i que, per tant, sembla molt més perillosa i molt més brutal del que realment va ser, perquè després veus la repetició i és que, vaja, la de droga, sí, li pots ensenyar, però també és que pots, si la falta, no ensenyar res més. És a dir, el jugador del Sabadell va molt fort, però va a la pilota, en cap cas hi ha un impacte clar amb el jugador local, per tant, la vermella està totalment fora de lloc, i crec que aquí va ser una mica el que va descentrar l'àrbitre, perquè a partir d'aquí tot va anar malament. Aquí hi ha la gran col·laboració del jugador del Sant Andreu, és a dir, pràcticament no el toca, potser hi ha un lleuger contacte, però pràcticament no el toca, arriba tard, però al final penseu que no talla cap jugada perillosa, per tant, la groga és per la força temerària amb la que va l'Arlequinat. A mi no em sembla que vagi amb força temerària, crec que l'entrada no és perillosa, pot xiular falta, sí, perquè hi ha un petit contacte, però vaja, aquí sí que s'escalfa molt el braç a l'àrbitre murcià, i li ensenyes la segona, crec que tenia bastant descontrolat qui tenia targeta i qui no, és la típica jugada que si saps que té una, te l'estalvies i ja està, i quan va ensenyar la groga, va veure que era la segona, ell internament ja sabia que el partit se l'havia menjat. El que passa és que quan no tens controlat qui té targeta i qui no, el que fas és, en una acció en què el principal infractor és el jugador del Sant Andreu, que no deixa reprendre el joc amb normalitat, doncs acabes beneficiant aquest infractor perquè mostres una groga a cada un, però és que, clar, en aquell moment de partit, aquella decisió com salomònica no acaba sent tal perquè un ja en té una i comporta l'expulsió i deixes l'equip en buit. Clar, òbviament l'àrbitre, si sap que un té groga i l'altre no, claríssimament no hagués pres aquesta decisió, hagués intentat parlar, hagués intentat aplicar una mica de sentit comú. També és veritat que aquest àrbitre de sentit comú no n'ha sobrat. Aquesta jugada és molt fàcil en el sentit de que tu estàs veient la jugada perquè la pilota està allà, per tant, tota la teva atenció està focalitzada allà, i tu saps o hauries de saber que un davanter pot simular de moltes maneres, però no caient enrere. És a dir, si tu vas a connectar un xut, estàs dins l'àrea, vas perdent a tot el minut 90 i pico, tu saps que un davanter no es tira en aquelles condicions i molt menys caient cap enrere. És a dir, hi ha una subjecció molt clara que, a més, impedeix que el rival, que en aquest cas el Joel Sabadell, pugui connectar el xut. Per mi és un penal molt clar.
Bé, doncs aquest recopilatori, insistim, gràcies també a la gent de la xarxa, que va poder doncs, oferir el senyal televisiu d'aquest partit, conjuntament també amb la narració del Twitch de BTV, i dels quals doncs, hem pogut accedir a aquestes imatges. És que fil per aquí, deia l'Oriol, diu, hòstia, és que el penal cada cop que el veig em sembla més criminal. El Vicenç, el penal és sagnant, increïble. L'Albert, quan més veig les imatges, més m'escalfo. L'Utrera, que també és un expert arbitral, deia, estic jo per parlar avui, però fins al 70 va estar bastant bé l'àrbitre, però cap al final, fins i tot a mi em va treure de polleguera, va perdre el control del partit total. O el Miguel Ángel, que diu, amb aquesta imatge ampliada és claríssim. Ara no canviarem res, no canviarem la pel·lícula, però bé, l'Adri avui ja ha donat el seu punt de vista, l'hotel, per tant deixarem que obri el foc al Jaume, que no sé què li va semblar tot plegat.
Bé, crec que el partit va ser d'una altra categoria, molt més amunt de la segona ref, i potser l'arbitratge va ser d'una altra categoria també, però no precisament de més amunt, sinó de més avall. No vull fer enemics, en va, però sí que estic d'acord amb els participants del xat, que com més veus algunes de les jugades, més clares semblen. Per exemple, la segona d'Urri és que clarament amaga la cama, clarament no mostra cap intenció ni tan sols de fer falta. Jo crec que ni tan sols és falta. Per mi, sota el meu punt de vista, ni tan sols és falta perquè es veu claríssimament com amaga amb dues cames. No?
Aquí, al final, hi ha diferents aspectes. Per mi, la diferència a l'hora de mesurar aquestes accions que vèiem, d'entrada, la primera, que és molt greu, és una entrada criminal que li fan a càmera, allò és groga, que la treu tard, i aquesta de Rubén és vermella. No té cap mena de sentit.
Tenia jo coneguts neutrals en aquest partit i després em deien, tal com surt Rubén iniciant la cursa, dona la sensació que el vol caçar. I crec que l'àrbitre es deixa contagiar més d'aquesta sensació prèvia que de si veu o no veu el contacte. Jo, per mi, el problema és que de les tres vermelles que sí que assenyala, la més clara és l'última, la de Ton Ripoll, que per molt que sigui de Babau o de Murrilloso, digue-li com vulguis, però l'empeny i no té per què fer-ho. Però, clar, i aquí en aquest sentit sí que l'argument de, clar, és que ja n'has fet fora dos, en un tercer, sí, s'ho podia estalviar. però reglament en mà és evident que fa una infracció que és mereixedora d'una segona amonestació. Però les altres és que, ostres, poses tot en una balança i dius, et pots equivocar a la Rubén perquè creus que l'ha caçat. Et pots equivocar a la d'Urri perquè no te n'adones que té una targeta. Et pots equivocar que ja no has vist la de Paredes que li pot trinxar el peronet perfectament tal i com entra. Ja el penal ja és el súmum, perquè el penal, un cop guanya la pilota... És que, a més, la jugada, la pilota està molt neta l'acció. O sigui, si tu ets àrbitre, tens 5 segons per col·locar-te bé i veure què està passant. Estan lluitant cos a cos els dos. I una vegada veus que... També et dic, el defensa del Sant Andreu està horrorós a l'hora de col·locar el... Va amb tanta por. Calla, que encara en faran l'empat 108, que ho fa gairebé tot malament. I un cop ja has vist com a àrbitre, t'has col·locat bé, tens la posició neta, veus que el Sabadell, el davanter Javi, col·loca bé el cos, guanya la posició i pot connectar, per què no xutarà? O sigui, i com deia el Joan Fàbregas, com t'ho fas per tirar-te cap enrere si no t'empenyen en una acció així tan clara? O sigui, que és no voler assenyalar el penal i dir, mira, miro cap a una altra banda i ja està. L'acumulat és el que... Si tu agafes una jugada en concret només, dius, pot ser polèmica, no, jo la veig que sí, jo la d'Urri puc entendre el per què l'assenyala, tot i que estic d'acord que és molt rigorosa, però clar, sí. Quan poses tot sobre la balança, dius, ostres, és que són totes.
M'agradaria dir una cosa, que sembla que siguem aquí tres ploramiques, i que estem plorant una mica, i una mica potser
avui
sí que
toca,
ho som.
Avui toca.
Potser sí que ho som, però al mateix temps he de dir que són tres jugades, la primera vermella, la segona vermella Urri i el penal, són tres jugades que són totalment decisives. No estem parlant de jugades que, bé, no tenen una transcendència vital. Aquí estem parlant de tres jugades, com a mínim, que tenen una transcendència vital en el desenllaç del partit, particularment, segurament, el penal.
L'última t'hauria d'haver permès empatar el partit, que per mi era el resultat més just, ahir el Narcís Serra.
Ahir, jo estic d'acord amb tu, ahir crec que, per tot el que vam veure, un empat era el resultat més just pel que va fer un equip i l'altre, perquè dèiem, érem molt crítics, però el Sant Andreu va tenir tres ocasions.
Sí, sí.
Tenir una a la segona part de
una errada en sortida de pilota. Sí.
Exacte, i els dos gols, va tenir tres ocasions, és a dir, que tampoc va ser un setge o tampoc ens hem de martiritzar perquè no vam concedir tant al rival. Són tres ocasions, dos gols. Bé, aprenem dels errors, però tampoc ens fustiguem.
Sí, bé, al final aquí, molts comentaris al respecte. El Sergi deia, les quatre tombarelles també ajuden a treure la vermella. Diu, càmera no en fa. El Lluís deia, per exemple, també aquesta setmana que els jugadors practiquin les croquetes als entrenaments. Sembla que funcionen. El DALR deia, l'àrbitre també ha de saber que si dos estan en una discussió, si treus dues grogues i un ja en té una, no ho pots fer perquè llavors penalitzes a un el doble. Que a més jo, de veritat, m'encenc molt amb aquesta jugada perquè al final... Josu hauria d'haver vist una groga abans per desplaçar la pilota.
Mira que hem discutit avui, per aquesta acció fora d'entrada,
sí,
perquè tu i jo.
Perquè a mi, de veritat, em sembla força antiesportiu el que fa Josu, i al final l'infractor acaba penalitzant el Sabadell en aquest cas.
A mi no em sembla ètic. A mi no em sembla ètic. El que sí que entenc que al final tu no pots estar aquí interpretant el reglament en funció de quantes vermelles hagis ensenyat, però evidentment l'infractor és qui se'n surt beneficiat, és evident. O sigui, desplaça la pilota, després es fot pel mig i és qui acaba dient, mira, groga per tu i per tu, ai, mira, aquesta és la segona, evidentment. I també ho fa amb tota la intenció del Monjosu, que és gat vell i sap moure's en aquest context. Per això et dic que per mi és la de més passarell perquè cau de quatre potes per la malament.
Però també voldria dir que, sí, els jugadors del Sant Andreu doncs, són, sobretot el Josu, un gat vell, molt bon jugador, per cert, molt bon jugador, són gat vells, però això no és responsabilitat dels jugadors. Tots els jugadors de totes les categories doncs, intenten fer aquests, els petits truquets, sobretot els més gat vells, i els ho van fer bé. El problema és l'àrbitre, que ha de ser més gat vell, més guineu, que no pas els jugadors. És responsabilitat seva.
I també et dic una cosa, que aquí estem gairebé carregant-li el mort al Sabadell de no saber moure's en aquest context. És que, clar, el marcador influeix molt, perquè, clar, el Sant Andreu pot jugar amb aquestes armes perquè va guanyant i per tant, ja li interessa això. I el Sabadell és el que va de bòlit perquè és el que necessita sobreposar-se al 2-1. Per tant, crec que no s'ha de posar a sobre de la taula què va fer el Sant Andreu i el Sabadell en aquest context, sinó què farà el Sabadell la propera vegada que es vegi en un context així. I ha tingut partits aquesta mateixa temporada de saber matar el partit, que no passi res, moure's també bé en aquest fang, i no és per fer el joc de paraules fàcil. O sigui que al final, evidentment que el Sant Andreu ahir sap jugar millor el seu joc en aquest moment, però perquè també ho té més fàcil que va guanyant.
Però parlant d'un tema, vull obrir un meló. Fem una mica de memòria històrica, recordem fa un any, fa dos anys, fa tres anys, com perdíem els partits a fora. Molts partits a fora, i crec que us sóc un oient fidel, us sento, us escolto sempre, com us desesperàveu de la baixada de braços, de no anar-hi...
Sí, l'any passat va ser
terrible. L'any passat, terrible. Fa dos anys, fa tres anys...
L'any passat el 30-40% de desplaçaments, vas acabar amb aquesta sensació.
Tenim partits que vosaltres una mica, abans de començar, ja estàveu amb la moral baixa.
Deia, a veure quan arribarà el primer gol.
Sí. Exacte, sí, sí, exacte. Sí, sí. I arribar el primer gol i ja està dit i beneït. I en canvi ahir... Jo crec que mai vam tenir aquesta sensació. Com a mínim vam tenir la sensació d'intentar-ho sense èxit, però no es va donar el cas, que sí que havíem vist. Per tant, una mica, no vull dir que és una derrota dolça, però sí que vull dir que és una derrota amb les botes posades. I és una derrota comparat amb anys anteriors. És a dir, que si estem discutint l'arbitratge, no estem discutint les baixades de braços d'anys anteriors. Per tant, aquí un agraïment als futbolistes perquè realment és d'agrair-los aquest sentiment i aquesta força que van mostrar.
Alguna coseta més del tema arbitratge o ho rematem aquí?
Jo ja he plorat prou.
que no vull una altra designació. No sé si hi ha més àrbitres de la categoria de Cartagena, però en portem dos. Una a la Copa Federació es va menjar el gol de Javi, sí, Delgado, que era claríssim, i l'anula, i producte d'això l'eliminació. Ara aquest, em sap greu per la gent de Cartagena, però que no tornin, si us plau, ja està.
Donem a la gent una alegria abans d'anar a publicitat, o què?
Evidentment.
Tenim per aquí una coseta. Vam ensenyar la imatge a la càmera. I per la gent del podcast, doncs estem ensenyant aquest EA Sports FC 25. O EA Sports FC 25, com li vulgueu dir. O el FIFA de tota la vida, per mi. Avui no el sortegem, per cert, no, que veig aquí que segur que hi ha gent a punt d'escriure la resposta al xat. Avui no el sortegem, però ben aviat. No sé si la setmana que ve... o l'altre. Roger Benet proposava que algú el retés a algun partit.
Si voleu... Va crescut avui, no?, amb el tema del
premi. Sí, va crescut. Si voleu, doncs mira, aquí ho deixem. Res, simplement recordar-vos que des de la setmana passada ens acompanyen aquí al Tribuna Preferent els amics de Videooka. Si pertanyeu a l'univers gaming, a l'anime, als superherois, al manga, o simplement doncs busqueu els millors i jocs i més nous jocs del mercat, doncs podeu anar a Geek Planet, al passeig Manresa número 26, i allà doncs trobareu amb el vostre món jocs com aquest, com aquest EA Sports FC 25, que va sortir a la venda a finals de setembre, i també si busqueu ofertes doncs a un molt bon preu per anticipar-vos al Nadal, a Videooka Toy Planet us ho posen molt fàcil, 25% de descompte en totes les joguines a la tenda del carrer Tres Creus número 67 durant aquest mes d'octubre. Per tant, us heu d'afanyar perquè ja hem consumit la meitat, més o menys, d'aquest mes. Videooka, a Ràdio Sabadell, també patrocinant aquest Tribuna Preferent. 8:36 del vespre, aturada per la publicitat, i quan tornem ens falta molta teca. Avui aviso que crec que ens passarem uns minutets de les 9. La gent que té ganes de tribuna de més d'una hora, avui crec que tindreu el plaer de tenir un tribuna més llarguet, perquè ens falta per sortejar també la pizza. Hem d'escoltar Gianni Cassaro i una secció nova que ens porta avui l'Adriana Arroyo. Ara tornem.
Benvolgut professional. Sabem que quan el teu client veu una rajola bonica, tu hi veus un paviment de ceràmica exterior antilliscant. Vine a Obramat i descobreix la nostra gamma de paviments i revestiments ceràmics de primera qualitat, amb estoc sempre disponible i els millors preus. També a Obramat Ponés, amb lliurament en 24 hores o recollida en 2 hores, on compren els professionals. Obramat.
Vols formar part de la comunitat de WhatsApp de Ràdio Sabadell?
La manera més ràpida i fàcil d'estar al dia de tota l'actualitat de la teva ciutat.
Informa't de tot el que passa a Sabadell des del teu mòbil o tauleta.
Només has de buscar el nostre QR a radiosabadell.fm o a les xarxes socials de Ràdio Sabadell. Escaneja tal i ja ho tens.
El canal de WhatsApp de Ràdio Sabadell és gratuït i no cal donar les teves dades ni inscriure't al lloc.
Més fàcil i impossible.
El canal de WhatsApp de Ràdio Sabadell, la manera més senzilla de seguir l'actualitat de Sabadell.
Ràdio Sabadell. La vius, la veus, la sents.
De quin univers ets? Gaming? Anime? Superherois? Manga? Jocs?
A Geek Planet els trobaràs tots. A més, amb snacks i begudes arribats del Japó.
Visita'ns a Passeig de Manresa 26 de Sabadell. El teu món. Geek Planet.
Vine a descobrir-lo. No t'ho perdis.
Sabadell en joc.
Encara amb les ferides obertes per tot el que es va viure a Sant Andreu, al Sabadell se li presenta una altra prova de foc. Els de David Català han de sobreposar-se al peatge que ha deixat el duel del Narcís Sala i, a més, ho han de fer contra un altre dels candidats a l'ascens. Diumenge, a 11:45 del matí, Centre d'Esport Sabadell, Club Deportivo Atlètic Balears. Acompanya'ns a la transmi més arlequinada, amb la narració del Sergi Garcés, els comentaris de l'Adriana Arroyo i la direcció del Pau Vituri. Aquest diumenge, 20 d'octubre, a 11:45 del matí, des del Temple, Centre d'Esport Sabadell, Club Deportivo Atlètic Balears, a Ràdio Sabadell.
Escolta cada cap de setmana les retransmissions del Centre d'Esports al Sabadell en joc.
Si és el meu propòsit, el meu projecte, si són les meves idees, els meus valors, els meus objectius, si és la meva empresa, si és la meva vida, per què la decisió d'amb quins bancs vull treballar no hauria de ser també meva? Poder triar és el teu poder. Banc Sabadell.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò? Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Tribuna Preferent, la tertúlia del Centre d'Esports a Ràdio Sabadell.
Som-hi. Estem de tornada, 8:41 del vespre, 4 minuts i 3 quarts de 9, per ser més exactes. Seguim aquí al cinquè tribuna de la temporada amb el Jaume Castan, amb l'Adri Arroyo. Hi ha moltes preguntes que arriben aquí durant la pausa. A veure, que no perdi per aquí alguna de les preguntes. Deia el Pau, per exemple, que com es pot entrar al sorteig d'aquest joc que dèiem abans, doncs... Probablement la setmana que ve el sortegem. Fem una pregunta i el més ràpid de torn doncs s'emporta el joc. Si l'encerta, evidentment. O preguntava el Piti Pro per aquí per l'estat dels lesionats. Ahir ho dèiem, ràpidament ho contestem, que al final Juanma García en té per 3-4 setmanes, trencament muscular, i que Bakayoko pràcticament el podem dir adéu per la primera volta. No tornaria fins al 2025. S'ha fet una bona estripada al francès i ahir de fet estava amb crosses. Les pitjors previsions parlen de 3 mesos fins i tot. Per tant, ens podem acomiadar de Bakayoko, insistim, fins al 2025. Però bé, dit això, va, abans d'entrar de seguir parlant del partit d'ahir, d'aquesta estampa preciosa, amb les fotografies del Roger Benet, que les teniu a Instagram, un tastet amb l'afició del Sabadell. Recordem també que una temporada més aquí al Tribuna Preferent tenim... Espera, que t'ensenyem també aquí les caixes buides de pizza de la pizzeria napolitana Maximus. Aquesta pizza amb una massa de fermentació llarga, amb els seus ingredients de qualitat, amb moltíssims sabors, i que també us dona l'opció de triar doncs, la vostra amanida o de rematar-ho amb unes postres italianes. Els trobareu al carrer Sant Antoni Maria Claret, número 15, o trucant al 683-11-88-19. Pizzeria napolitana Maximus, on la pizza és el patrimoni del bon menjar, i com sempre, ja sabeu que entre tots els participants doncs, sortegem un àpat per dues persones, aquí a Maximus, valorat en 40 euros. I avui, Adri, em permetràs que avui li toqui al Jaume, perquè al final és el nostre convidat. I té feina el Jaume, perquè la setmana passada va haver-hi fins a 66 participants diferents al xat, que és una barbaritat. No sé si avui doncs, superarem aquesta xifra, però realment hi ha moltíssims comentaris també. Per tant, Jaume, demanaré que em diguis un número de l'1 al 66.
Doncs, en honor al nostre club, 03.
El 03? Doncs el 03 és Raúl Chao.
Home,
Raúl Chao, que s'emporta aquesta primera pizza de la temporada. Felicitats al Raúl. Ara us passo el full. Abans de res, perquè tenim també productes aquí del Sabadell.
Han hagut de venir de Dinamarca perquè s'endugui la pizza, perquè el pobre participa cada setmana.
Tan ratxa el tio. Diu, vamos, Diu, vamos. Diu el Mengot, el quart atracament de la setmana. Ai, Déu meu.
he de dir que no hi ha gens de corrupció, eh?
Res, res, ja t'ho dic jo, ja t'ho dic jo.
Soc innocent.
Que aquesta llista la guardo amb pany i clau. Visca Dinamarca, diu el Xa per aquí. M'has de dir un altre número perquè sortejarem la pilota i... Ai, el joc, la pilota o la bufanda, el que triï la gent, la bufanda.
Doncs per combinar el 19.
El 19, doncs el 19 és el Ludicpa, que s'emporta aquest premi de marxandatge. Ara sí, us passo aquí la llista amb els 66 números.
Tot és transparent.
Està tot en ordre. El volem bar, diu per aquí el José. Bé, moltes qüestions per aquí, eh? Bé, parlàvem per aquí del tema de les lesions, que no és el que parlàvem abans, que no té casualitat ni coincidència, mitja plantilla lesionada, que sí, és molt estrany el tema de Ryan. El Lluís també demanava reflexió sobre el tema de les lesions i per què cada temporada hi ha allau de lesions. I a diferència de l'any passat, Adri, que l'any passat també va ser un tema recurrent, si més no, aquest any les lesions estan arribant abans.
És que l'any passat el que va ser estrany és que no hi hagués cap lesió a la pretemporada i comencessin a caure com la pluja un cop arrencar la Lliga. I és el preocupant. Aquesta temporada hi ha de tot una mica, hi ha un punt d'infortuni també. Al final, que es trenqui el peroné en una acció en pilota en el seu primer partit, Peque Polo, és fortuna, és atzar. Hi ha d'altres lesions que sí que segurament es deu a d'altres factors, que sempre n'hi han de lesions. Ei, que, com dic sempre, no sóc expert en la matèria, ni conec la preparació física que ha fet el Sabadell enguany, l'any anterior i l'altre. Per tant, no puc comparar més enllà de la informació, de saber el tipus de lesions que són, etc. Però que és una evidència que si tu vas forçant la màquina i carregant en molts minuts, en un gruix més reduït de plantilla, corres més el risc de lesionar-te, és evident.
Jo que no hi entenc, ni de medicina, la meva xicota és metgessa, jo no en tinc ni idea, ni entenc d'aquestes qüestions, el que sí diré és una mica esotèric. Al Sabadell estem forjats en l'adversitat, eh? Realment tenim bastanta, molta mala sort, també, eh? Perquè és aquest any, era l'any passat, és fa 2 anys, i crec que tots els infortunis se'ns acumulen, i malgrat això, continuem existint, continuem resistint i continuem...
Amb un tema que és focalitzat en alguns llocs en concret. Perquè dius, ostres, lateral esquerre, el tens doblat, se't lesiona Pau Fernández, després cau Juanma García, se't lesiona Peque Polo, fitxes a Ryan Bacalloco, se't lesiona també el de Montpellier, i dius, ostres, hauràs de carregar amb Javi Delgado, per molt que Miguelete de tant en quant pugui jugar també aquí de nou. Jo ja creu els dits.
Sí, no, sí. Que, per cert, el gol d'ahir de Miguelete és d'autèntic nou, és d'autèntic killer. Parlàvem de la defensa del Sant Andreu i de com de sol ha d'haver estat. Realment el que fa Miguelete és un ball al defensa i una definició meravellosa.
Dit això, per aquí deia l'Ignasi, que diu, a mi em va tocar el merchandising fa temps i no hi he pogut anar. Si encara sóc a temps, doncs sí, va, encara pots venir, Ignasi. I deia per aquí abans, ho dic per rematar el tema, que si no se'm van obrint les carpetes, no les acabem de tancar, i deia el Gat Arlequinat, se sap si el club recorrerà la targeta de Rubén? La informació que tenim ara, a hores d'ara, Adri, és que fins demà a les 2 el Sabadell pot presentar recurs, però que no ens enganyem. Si prospera és un miracle.
El Sabadell,
veiem com està l'acte.
El Sabadell dubta si presentar-la o no, però té clar que no té cap mena de recorregut, pràcticament. Per un tema, bàsicament, si algú no ha escoltat l'Hotel Suís o no ha escoltat el fragment del Joan Fàbregas, és molt senzill. Els àrbitres, ja segurament teledirigits prèviament, no parlo d'aquest partit, sinó la temporada en general, quan redacten actes, el que fan és blindar-se. Perquè tu, quan recorres, no estàs demanant al comitè que torni a jutjar l'acció, que jo crec que és el que tots tenim al cap, eh? No, anem al comitè perquè és injust. No, si és que aquí el comitè no està esperant rejutjar una jugada que ja ha estat jutjada. El que t'està dient és, tens l'opció de, si no correspon l'acció amb el que s'ha redactat a l'acte, és a dir, l'acte diu que aixeca les dues mans a 1 metre i toca la pilota amb les mans, i després resulta que no, que la toca amb el cap, i tens la imatge que contradiu clarament l'acte, pots recórrer. Sí. Pots recórrer si també ho creus, però que no entraran... O sigui, està escrit d'una manera prou ambigua una entrada desproporcionada. I ara què penses? Que tornaran a jutjar ara de si és proporcionada o no? O sigui que res a fer, cap recorregut.
El millor que podem fer és comptar que no comptarem amb aquests 3 jugadors.
Sí,
total.
Que, per cert, m'agraden molt. tant Urri com Ton Ripoll com Rubén m'estan fent gaudir moltíssim.
Ara parlem d'aquest partit contra l'Atlètic Balears. Ho dic perquè per un tema de timings hem de tirar ja l'entrevista de Gianni Cassaro, perquè són 10 minutets, ens plantarem a les 9. Per tant, a l'antena ho rematarem amb aquesta entrevista de Gianni Cassaro, però no patiu, que avui sí, avui estirem una miqueta més al Twitch de Ràdio Sabadell. Per tant, tornem després d'aquesta entrevista del Sergi Garcés ahir al Narcís Sala amb Gianni Cassaro.
Bona nit, Pau Vituri i tots els amics del Tribuna Preferent. No sé si us han baixat les pulsacions, m'imagino que sí, 24 hores després deuen haver baixat les pulsacions. Ara mateix encara nosaltres no ens acabem de fer la idea de tot el que ha passat al Narcís Sala amb aquesta primera derrota de la temporada en partit de Lliga del Centre d'Esports Sabadell al camp del Sant Andreu, i com diria aquell tòpic, és un camp on es pot perdre, el que segurament no pot passar tot el que li ha passat avui a l'equip de Vic Català. De tota manera, li agraïm ja d'entrada, Gianni, que estiguis amb nosaltres. No em puc estar. Avui seria un d'aquells dies que, si em dius que no parlem d'àrbitre, em serà a mi, com a mínim, impossible no preguntar-te, tu ja després. Però és que tot el que li ha passat avui a l'equip és, no sé si molt difícil de pair, com a mínim, amb les pulsacions encara un pèl altes.
Sí, sí, jo suposo que m'entens, i igual que jo t'entenc a tu. Estem molt dolguts, estem molt frustrats, però ens hem de centrar en el futbolístic nosaltres, que és el que depèn de nosaltres i el que podem controlar. Aquesta setmana analitzarem doncs, tot el que podem analitzar i ja està, tot el que tu dius que ha passat, que està clar que han passat moltes coses, doncs espero que les analitzin qui les hagi d'analitzar. No? Igual que a nosaltres ens toca analitzar el nostre partit, que està clar que segur que no hem fet coses bé, que hem fet coses que les podem fer millor, i és el que ens dedicarem aquesta setmana. Doncs espero que això, que es dediquin també a, perquè cadascú faci la feina el millor possible, no?
No entraré molt al detall, no entraré en l'expulsió de Ton Ripoll, no entraré en l'expulsió d'Urri, que poden ser fruit del partit, però si deixa'm, com a mínim que jo et pregunti per les dues accions per mi més determinants per com han anat. La primera, perquè és l'expulsió de Rubén Martínez, vista en imatge no hi ha ni tan sols falta, ja no entro més enllà, parlem d'una expulsió en vermella directa, i em quedo amb l'última, 11 contra 8, penal més que evident, ja no diré més que dubtós, per mi més que evident, sobre Javi Delgado quan l'equip estava jugant amb 3 homes menys i que podia haver canviat el signe del partit. No li han deixat guanyar avui al Sabadell?
Bueno, com et deia, està clar que no se li ha de treure ni mèrits del que hauran fet bé al Sant Andreu, ni nosaltres coses que haurem fet segurament malament. Sí que després hi ha coses que jo tampoc entenc, no? Hi ha jugades que bueno, ja les veurem, perquè les veurem, no les analitzarem, perquè no ens toca, no els anirem arbitralment, però no, perquè no ens toca fer això, no és la nostra feina, però a mi des del camp sí que és veritat que hi ha hagut jugades que no entenc, no? I situacions com això, com el que t'has dit de Rubén, que no, per mi com a molt pot ser groga, perquè no va ni a fer-li mal, però són tres jugades, la d'Urri crec que toca pilota, la de Ton, aquestes situacions sí que s'han de controlar, perquè al final Josu toca primer la pilota amb mi, jo precisament amb ell no, ni entro perquè ja sabia que jo em puc jugar a la groga, però després va buscar a Ton i es veu que està buscant provocar la targeta groga, i això ho hem... Nosaltres també hem de ser llestos, però crec que ja ho hem sigut, hem estat evitant tot el rato entrant al seu joc, que és el que depèn de nosaltres, però crec que Josu estava buscant clarament que algú entrés per caure amb la groga i al final li ha passat a Ton, no? Bueno, hem d'intentar aprendre aquestes situacions perquè queda molt, l'any és molt llarg i són situacions que passen, no? En aquests partits de tanta tensió, sobretot quan vas amb el marcador en contra, i et dic, aquestes coses són les que precisament nosaltres ens centrarem per millorar, perquè està clar que ho podem fer. I després l'acció de Javi sí que l'he vist repetida, l'haig de veure millor, jo he parlat amb ell i és un tio molt legal, ell diu que és penal clar. Bueno, ja et dic, tots ens equivoquem, són encerts i errors, però bueno, espero que aquestes coses s'analitzin perquè pues, pugui anar millor per tots.
I tot això en un partit on, malgrat tot, el Sabadell no li ha perdut la cara en cap moment, fins i tot quan ha jugat amb tanta inferioritat numèrica. Però vaig a un partit que es complica d'entrada, perquè gairebé la primera acció que ha pogut tenir més o menys clara el Sant Andreu s'ha avançat en el marcador, ha reaccionat bé el Sabadell, malauradament ha arribat al cop d'aquells que diuen moralment o psicològicament fort, perquè és que t'han marcat el segon en el temps d'afegit. Li ha costat entrar al Sabadell a la segona meitat, Gianni? Us ha costat agafar una mica el ritme? El Sant Andreu no volia que tingués el partit al mateix ritme que havia tingut a la primera meitat, però tot així, com dic, fins al final plantant-li cara i buscant aquest gol de l'empat.
Sí, jo crec que l'equip en alguns moments pues, també s'ha pogut portar bé aquest partit tan complicat. Ells jugaven molt bé, sabien molt bé quan mantenir la pilota. Al final també això et provoca que hagis d'arriscar, marcador en contra, crec que llavors hem tingut moments on hem apretat molt bé i estava clar que ells anaven a tenir ocasions quan nosaltres havíem d'arriscar. Tot i així, bueno, han tingut contraatacs, han tingut pilota, alguna pilota a l'esquena, però crec que, no, si no m'equivoco, no he hagut de parar cap tir en tota la segona part. Vull dir que l'equip també ha sabut replegar molt bé, arribar a les ajudes. Jo crec que, com he dit abans, hem fet moltes coses bé, altres que hem de millorar, però bueno, sobretot aquesta setmana a treure totes les conclusions per l'equip, per seguir millorant. Crec que estem fent un molt bon treball en el dia a dia. Esperem que, com a veure, solventem ara totes aquestes baixes que tindrem la setmana que ve i òbviament, enfocar tota aquesta frustració i tot aquest dolor que ha sentit el vestidor, perquè jo he estat a dins i estàvem tots molt dolguts, perquè, òbviament, sabíem que era un partit molt important, però ja estem pensant en, i ja ho hem parlat, que hem de començar la setmana pensant en el següent partit, a treballar a tope, a millorar a tope i ja està. Agrair a tota la gent que ens ha vingut a ajudar avui, que ha sigut una autèntica passada i que estem tots convençuts que així, aquest és el camí, aconseguirem coses boniques.
Anava a preguntar dues últimes del partit, però ja m'has posat tu els dos ítems damunt la taula. Començo pel segon, que acabes d'obrir ara. 1.100 arlequinats avui a les graderies d'una jornada 7, on no es decidia res més enllà de 3 punts importants, però no hi havia res en joc que sigui determinant pel desenllaç de la Lliga. M'imagino que com a jugador un deu pensar allò de... Amb això jo vaig a qualsevol batalla, no diré guerra, però sí a qualsevol batalla que se'm pugui plantejar aquesta temporada.
Bueno, se'm posa la pell de gallina, només et dic això, i només de recordar-ho. En allà ha sigut una autèntica passada, com s'acaba el partit d'aquesta manera, i la gent ens ha animat així, i com et dic, nosaltres en el vestidor estem superunits, però si a sobre veiem aquesta connexió entre club, afició, jugadors, vestidor, crec que aquest és el camí, no? I després, al final, el futbol són resultats, a vegades tens més coses a favor, a vegades més coses en contra, a vegades surten millors coses, a vegades pitjor, però jo crec que, sobretot, aquest és el camí per aconseguir èxits.
Peatge, i també ho deies tu, l'has posat damunt la taula, peatge altíssim. Ara, més enllà de la polèmica o no de les accions, pensant ja en el futur immediat, que és l'Atlètic Baleares aquest pròxim diumenge, un peatge molt alt. Sé que hi ha plantilla, sé que hi ha fons d'armari, encara amb massa jugadors tocats i alguns que malauradament es van sumar en aquesta infermeria. Avui hem vist a Bakayoko, per exemple, amb crosses i té per un temps. Juanma també ha caigut aquesta setmana i també tenim per 3-4 setmanes, sembla. Per tant, si a això li sumes les 3 expulsions a l'espera del que pugui passar amb recursos, etc., si és que es presenten, un peatge alt per un partit d'un altre cop tan important com el que tenim el diumenge.
Exacte, és que són moltes coses. Al final, el que dèiem, no? quan et repercuteix d'aquesta manera i no només afecta en el partit en si, que com tu bé has dit, eren 3 punts importants, però no deixen de ser 3 punts, i cada setmana són 3 punts en joc, són els mateixos 3 punts que nosaltres volem aconseguir cada setmana, no? Però és que el d'avui t'afecta a la setmana que ve. Llavors, això és el que ens causa, bueno, frustració, ens preocupa, perquè ara haurem d'afrontar aquesta setmana així, però bueno, com tu també bé has dit, tenim una plantilla supercompleta, superequilibrada, tothom té la capacitat per poder jugar el següent partit, els 90 minuts, i competir com animals, perquè ho hem vist ja, ha jugat tothom i ho ha demostrat tothom. Òbviament, amb les baixes, doncs, això és cosa del cos tècnic, que segur que ho faran de la millor manera, i ja està. Al final, el bo és que nosaltres aquí creiem en cada un de nosaltres i segur que la setmana que ve estarem preparadíssims.
Baleares, pròxima estació, un altre partit, no sé si del nivell de tensió, d'exigència que hi ha hagut avui per tot el que envoltava l'enfrontament, per l'ambient que hem viscut aquí al Narcís Sala, en un camp tan recollidet com aquest, però el que diem, un altre cop, una prova de foc contra un d'aquests teòrics, dic encara, candidats a estar en la mateixa guerra que el Sabadell a la part alta de la classificació. El punt d'exigència, el mateix o més?
Sí, primer de tot, està clar que l'exigència serà altíssima perquè la categoria ho demostra. L'Atlètic Baleares és un grandíssim equip i segur que tindrem molta feina i ens posarà les coses molt difícils. Ara nosaltres treballarem per combatre tot això, però al final també hem de tenir la serenitat i el cap fred de que cada partit és importantíssim i són 3 punts, no és el que parlàvem ara, són 3 punts. I hem d'estar preparats per quan ve el Baleares i per quan ve qui sigui. Tenim l'experiència de fa poc a casa, amb un partit contra l'Eivissa, que traiem un empat en moltes ocasions. Vull dir, hem d'afrontar tots els partits, anar a buscar els 3 punts. Òbviament, com he dit, l'Atlètic Baleares és un grandíssim equip, però hem de tenir aquesta serenitat perquè cada partit pensem en anar a guanyar els 3 punts, vingui qui vingui.
Jani, gràcies. Ànims, queda tota aquesta setmana per acabar-ho de pair i de pair ràpid, perquè, evidentment, la pàgina passarà també molt ràpida i l'Atlètic Balears està aquí, encara que sembli que no, a 4-5 dies mal comptats un altre cop. Ànims, per tota la plantilla, en aquest cas, ho traslladem a través d'un dels seus referents i un dels seus capitans. Gràcies.
Moltes gràcies, Sergi.
El problema és que no hem de necessitar VAR en aquest tipus d'accions. Són accions prou clares on es veu que...
Que estem aquí, al canal de Twitch de Ràdio Sabadell, que seguim uns minuts després d'aquesta entrevista de Jani Càssaro. Deia el Vicenç que una bona entrevista i bon discurs del nostre porter. Va, anirem per feina. Ens quedarem amb les dues últimes qüestions que deia Jani Càssaro. D'entrada, parlava de l'afició, deia que se li posava la pell de gallina, recordant el moment. Ens quedarem, durant molts anys, parlarem d'aquest partit com el partit de Roca Robles, del senyor Roca Robles, però també deies tu, Jaume, que volies destacar aquesta estampa amb fotografies que hem vist, 1.200 persones, és una barbaritat, fins i tot gent comprant entrades a la mateixa taquilla, al mateix dia de partit, sabent que se n'havien venut ja més d'un miler... mobilització històrica de l'afició del Sabadell.
Sí, jo crec que, i després en un context de dos descensos en els últims anys, etc, jo crec que ja pràcticament això només s'entén, ens falta un bull, o hi ha una qüestió religiosa, de fundamentalisme religiós, no sé exactament, però és pràcticament inexplicable que en aquest context el Sabadell arrossegui 1.200 persones com a visitants. Parlava també amb aficionats del Sant Andreu, una dona em deia, realment no havíem vist mai això a la zona visitant, ni tan sols amb el Castelló, ni tan sols amb el Zamora, sou més que fins i tot la gent dels play-offs, al·lucinant amb la gent que arrosseguem. Aquesta és la part doncs, més positiva. Deixa'm que sigui una miqueta autocrític. Crec que hauríem pogut fer una mica més de soroll. Hauríem pogut fer una mica més de soroll. Amb els dinosaures, amb els que m'ajunto, en parlàvem, no? Hi havia fases del partit on estàvem una mica massa calmats. I amb 1.200 persones podríem... I això és una autocrítica constructiva envers nosaltres, no? Doncs molt bé amb el nombre d'aficionats, espectacular, no es pot demanar més, però sí que em puc demanar més, o ens podem demanar més com a aficionats per fer més càntics, més soroll. Davant teníem els Desperdicis, que segurament és el millor grup supporter de la categoria, i crec que en moltes fases del partit se sentien més ells, que potser eren 500-600, que nosaltres, que érem el doble. Aquesta és la meva autocrítica com a aficionat. Jo no tinc veu, però sospito que molts d'aquests 1.200 encara tenen veu avui, i això és un problema.
Realment, Adri, ho dèiem, que són dues aficions molt diferents, també, no? L'afició del Sabadell no té aquest punt de... i tant de bo la cosa vagi creixent i al final hi ha gent que s'ho treballa al camp a la nova, no, que no soni això a crítica, que s'ho treballa a la nova Creu Alta per oferir aquesta animació, aquest soroll, etc. Però clar, realment és una altra cultura el gol nord del Sant Andreu amb aquests Desperdicis que és que realment són multitudinaris i et permeten estar als 90 minuts amb càntics d'una o d'una altra mena, que això mai pots dir és millor o és pitjor. Hi haurà qui li agradi més que estiguin animant durant tot el partit, hi haurà qui li agradi que siguin més animosos en funció del que està passant en el joc.
És una qüestió de perfil d'aficionat també, perquè per exemple l'aficionat de la zona de tribuna o de lateral del Narcís Sala també era seguidor sense més, sí, que en el moment del gol celebra, que en el moment que hi ha alguna cosa que eleva les pulsacions també, però després no és aquest sector de gol nord dels desperdicis, que és un goig veure, ja no aquesta setmana, sinó anormal quan fa tifos, etc. És molt, molt, molt vistós. Clar, dels 1.200 que van anar des de Sabadell, no tots eren, m'agrada el concepte que has utilitzat, de supporters, sinó que són aficionats sense més història, i que moltes vegades, quan tu vas fora de casa, aquesta vegada, perquè estava tot tan acotat i tan limitat i hi havia tanta gent, que no hi havia una altra manera de fer-ho que tothom allà enxubat a la mateixa zona. Però quan vas fora de casa, normalment és molt curiós de veure, a mi em fa molta gràcia i no ho entenc mai, és d'estudi sociològic. Arriba el primer aficionat del Sabadell a Les Gaunes, es col·loca en una punta, en una cadira. Arriba el segon, decideix que a l'altre extrem de la zona visitant. Arriba el tercer, aquí distant, al mig, així estic a 10 fileres del primer i del segon. Dius, ostres, de veritat, no deu ser tan difícil aplegar-nos tots junts, perquè segurament allò tan típic que diem a vegades, que a tribuna quan plou i aplegues tota la nova Creu Alta en una mateixa graderia, es nota més que liu, fora de casa també passa. Però sí, és veritat, ahir, malgrat tot, gairebé ningú pot dir que mou 1.200 persones, i menys en un context tan negatiu com aquest, que per ser el Sabadell, lo estrany és estar en una quarta categoria.
És un miracle, realment és un miracle, i ho hem de valorar, que aconseguim arrossegar aquesta quantitat de gent. I espera't, que només érem a la jornada 7. Què passarà a la jornada 30, no sé on?
T'ha faltat dir, espera't que no era l'Olímpic.
El 20 d'abril.
El 20 d'abril,
quan Jaume Castan torni aquí a Sabadell per...
Ja tinc la data assenyalada en vermell al calendari.
L'has fet coincidir a propòsit o no, el fet del derbi amb el viatge?
Vacances als alumnes i que vinc aquí al derbi.
No, les vacances les tinc ara, i he tingut la sort que el 20 d'abril, que és Setmana Santa, doncs serà el partit. Ja estic mirant si tenen l'entrada a la web, per no quedar-me'n sense.
T'he de dir una cosa també molt ràpida, Pau, que s'ha d'agrair al Sant Andreu les facilitats que ha posat, en part perquè és un club similar a nosaltres, que sap que després té massa social que viatja, i per tant el que avui és per tu demà serà per mi. Però, ostres, és un goig que en comptes de deixar 500 cadires buides no posés cap límit. N'havia venut de manera anticipada a 24 hores 1.070 entrades. I vam preguntar allà mateix al Departament de Comunicació de dir quantes són, i em va dir, no t'ho puc dir perquè se n'estan venent encara ara, o sigui que 1.200 tranquil·lament.
Des d'un punt de vista també econòmic, si puc guanyar
sí,
15.000 euros...
Però quantes vegades no has vist a l'Andorra, al Barça, tal, dir, jo a mi tant se me'n fot, o sigui que guanyo 3.000 euros menys, ho prefereixo, però que no sigui tota la graderia del visitant.
Bé. Molt, molt positiu també destacar que no hi hagués incidents a destacar, que no hi hagués grans incidents, potser algun insult a banda i banda, però realment molt civilitzats, cadascú animava el seu equip, i això també és d'agrair, no? Sí. Que no haguem de lamentar avui incidents que sí que...
Amb gairebé 6.000 persones al camp és un impossible. Exacte. Demanar que tot sigui pau i serenor. Però per sort no va anar la cosa...
Molt positiu.
A més. L'altra pota de l'entrevista, per cert, Atlètic Balears, parlava Jani Càssaro, que ell confia en la plantilla, perquè diu que és una plantilla... prou, ara no recordo exactament la paraula que ha fet servir, però prou àmplia, prou experimentada, de qualitat per poder suplir aquestes baixes. Realment al Sabadell li queda un panorama preocupant per afrontar aquest partit contra l'Atlètic Balears, que és un altre rival exigent, i en el qual el Sabadell, fèiem números, Adri, tindrà 13 efectius de la primera plantilla.
L'únic dubte és si força una mica la màquina dels lesionats Pau Fernández amb un edema ossi, amb resistència al dolor, i pot jugar. És l'únic que podria recuperar i seria el 14è en qüestió. I el mateix de sempre, de Morcillo, que està en dinàmica al primer equip, però que té fitxa del juvenil. Però tens molt poc on triar. Pots treure el partit endavant, per suposat. Hi ha un tema que és veritat, que és que no és el mateix tenir, com històricament el Sabadell ha tingut, l'equip, fins i tot a segona divisió i al filial, a categories territorials, que aquest any que només hi ha una categoria entremig. Per tant, s'escurça la distància, s'escurça la diferència dels jugadors de la primera i de la segona plantilla. I l'hem vist, aquesta temporada hem vist a Olmedo, hem vist a Hugo, els dos Hugos, hem vist a Júnior. De fet, Júnior ha tingut ja protagonisme en 3 o 4 partits a la primera plantilla. El propi Morcillo, anys enrere han tingut més Sanders que han anat traient el cap. Per tant, arribat al cas, jo crec que aquesta setmana, en un moment o altre, encara que siguin uns minutets, però algú haurà de sortir, sigui Tebar, sigui qui sigui.
Voleu una primícia?
Home, i tant.
Avui, a la nova Creu Alta, he vist en Pau Fernández córrer i es trobava bastant bé. Aquesta és la meva primícia, no sé si era secreta o no.
No.
Però es trobava prou bé fent exercici i no sé si, si podem treure'n alguna conclusió.
Aquí,
però...
el problema amb el cas de Pau Fernández és el colpeig. Més sí, que el córrer sí, és el colpeig de la zona adolorida, amb l'impacte en la pilota, amb xocs amb rivals, etc. Però, vaja, és l'únic que està així, eh? Per poder tornar, la resta...
I si no, tirar del rival. Del filial, perdó.
Sí,
si
el filial...
del rival.
Ja, deixin els dos millors.
El filial que juga el dia abans, a les 5 de la tarda a Manresa, per sí, tant, aquí no hauria d'haver-hi massa problema en aquest sentit. Si bé
serà una pista, també, eh?
Sí, sí.
Els que no juguin tant com de normal allà és que segurament s'estan reservant per si de cas per l'endemà.
Si bé és cert que també és una sortida complicada, eh? Per l'equip de Conrad García, amb molts ex, el Manresa, amb Miquel Azparren a la banqueta, amb Eloy Gila, Antonio Romero, Batanero, Moja Sarfani... Vull dir, el Manresa té molts ex arlequinats. Dit això, 8 i 10 pràcticament. Va, anem a rematar el programa d'avui, Adri.
9 i 10, 9 i 10.
Què he dit, 8 i 10? Tirar-te una hora enrere. No, 9 i 10. Si no, aquí la gent començarà a demanar, no? Encara falten 50 minuts de programa, seguiu. Dit això, avui estrenem secció, aquí al Tribuna. La vols explicar tu o què?
Com tu vulguis, tu manes.
Home, tu poses veu a la secció.
No, bàsicament, crec que és idea teva, en l'origen, però vaja...
El departament d'esports de Ràdio Sabadell.
Unes quantes reunions hi ha hagut, perquè hi ha hagut discussió aquí. Bàsicament, que arribem a l'any 25, per tant, un quart de segle, i se'ns va acudir fa uns quants mesos, i la pissarra del departament d'esports és testimoni d'això, de dir, anem a triar l'11 d'aquests 25 anys, no? L'11 històric, de posició per posició, qui triaríeu vosaltres? Per tant... Des d'avui en endavant, durant tota la temporada, presentarem candidats, dos per cada lloc, i que l'afició triï d'aquests dos qui ha de formar part de l'11. Segur que hi ha alguns que ens hem deixat i que algú dirà, home, jo hagués col·locat aquest o aquest altre.
Ha estat difícil, eh? Ha estat difícil. Sí,
hi ha hagut molt debat amb altres posicions, que ara me'n vaig molt més enllà, eh? Però que si Isaac Cuenca, la irrupció que té, és prou significativa com per poder estar... o només va estar un any i, per tant, els jugadors, que potser no eren tan bons, però sí que han fet més carrera al Sabadell, puguin estar. Hi ha debat obert. Però com,
això ho deixarem per més endavant.
Jo crec que és evident que el d'avui no hi ha debat. Que si ara plantegem al xat quins són els dos porters que opten a ser el millor d'aquests 25 anys, segur que el 95% diu els dos que han triat.
Doncs 25 candidats, 22 jugadors, 3 entrenadors... que anirem descobrint durant aquesta temporada aquí al Tribuna Preferent. Avui, com deia l'Adri, comencem per la porteria, comencem pels dos porters que el jurat de Ràdio Sabadell doncs, ha triat sense massa debat, perquè són aquests dos.
El millor 11 arlequinat del primer quart de segle.
Sant David de Navas es va erigir en l'amo i senyor de la porteria arlequinada quasi una dècada sencera, del 2007 al 2015. 234 partits jugats en aquest període, 21.100 minuts sota pals. El madrileny és el porter dels penals al Lluís Sitjà contra el Mallorca B, el 2007, el del polèmic play-off a Irún, a Stadium Gal, i sobretot el porter de l'ascens a Ipurua del 2011, amb la seva icònica celebració dedicada a Miguel Quereda.
Y tengo un especial recuerdo para un amigo que desgraciadamente no puede estar, como es Miguel Quereda, que va aquí en la camiseta y nos ha acompañado todo el play-off desde el cielo, y me alegro un montón por él.
Va arribar a tercera divisió com a porter contrastat i va marxar després de 4 temporades seguides a segona A. Ian Mackay ha estat a Sabadell en dues etapes diferents. La primera, ben jove, a l'ombra de David de Navas, la campanya 2011-12. La segona, la de millor record dels arlequinats, entre el 2019 i el 2021. En total, el gallec ha guardat la porteria sabadellenca en 84 ocasions. El futbol professional va fer aturades inversemblants. Però, sobretot, aquí se'l recorda pel play-off de Marbella i per les dues tandes de penals en les quals va ser l'heroi indiscutible.
A ver, fe lo que voy a decir, pero sinceramente sabía que lo iba a parar. Tenía confianza plena en mí mismo porque había tocado 3 o 4 ya en esos penaltis.
Contra l'Atlético de Madrid B, el nuevo mirador d'Algeciras, i davant la Cultural Leonesa a l'estadi Ciudad de Málaga. Com a curiositat, per cert, a banda de ser companys aquí a Sabadell, de Navas també va ser l'entrenador de porters del Racing de Ferrol en l'etapa de Mackay a Amalata.
Doncs, David de Navas i Ian Mackay, amb aquest passat conjunt al Racing de Ferrol, La pell de gallina que deia per aquí Roger Benet, que estava plorant, que no pot continuar. Homenatge a Jade i al Vicenç, el Dani deia de Navas claríssimament, el Trivi, deute històric, homenatge a Sant David de Navas, el Miguel Ángel, ídols. Preguntava per aquí l'Ignasi, el Munia o Jordi entren, recordem, 2001-2025. Clar. Són aquests porters que van fer més carrera a finals dels 90, que potser enganxen alguna temporada.
El Munia seria la primera temporada, però és una temporada en la que no comença jugant perquè està Jordi i acaba jugant 20 llargs partits. És veritat que un protagonista, bé, acaba jugant a la Premier una final de la Champions.
Sí,
que...
és que mira quins dos porters tens.
Però crec que ha fet més Ian Mackay, per exemple, que no pas el Munia. I en el cas de Jordi és que bona part de la majoria de la seva carrera és als 90. Per tant, és just abans d'aquest període.
Si us demano a vosaltres a qui trieu, bé, la resposta gairebé es fa sola, no? O què?
Sí, parlàvem de Jordi. Jordi, quan jo començava a ser soci del Sabadell, a ser aficionat del Sabadell als 10 anys, era el meu ídol d'infància, pràcticament. Recordo les seves parades mítiques, però que, evidentment, després de la presentació que heu fet, que tenim tot la llagrimeta als ulls, Sant David de Navas, crec que... I seguit de Ian Mackay. Vull dir, no, a les altres posicions trobareu molt més debat.
Sí, segurament, segurament.
Aquí crec que és indiscutible.
Hem començat probablement per la més fàcil. Per cert, no ho hem dit, habilitarem en els pròxims minuts, pròximes hores, un banner al web de Ràdio Sabadell, una notícia, on des d'allà podreu votar a través d'un Google Forms i tindreu un parell de setmanetes fins d'aquí a 15 dies en què presentarem aquí els laterals drets i tancarem també la votació del porter, direm qui ha estat el porter més votat i amb quina votació, però insisteixo que la votació es fa a través del web de Ràdio Sabadell. Estigueu atents a les xarxes perquè ho habilitarem en les pròximes hores.
I el Toni Pacheco, que faltaven Naucet i Roberto, sí, a la llista.
Podria fer el pitjor 11
del... Jo m'encarrego de la secció de presentar a tots els candidats del millor 11. Espero que algú reculli el guant i faci els 11 bluff, que aquí tindrem més feina encara. O sigui,
aquí
molta més feina, segur.
Acabareu al jutjat, eh?
Sí. Bé, qualsevol que mira, Hortolà també diu per aquí. No, o sigui, sortiran més noms de l'11 Bluff que bé. Dit això, que volem també recordar el que ha estat aquest primer quart de segle al Sabadell i homenatjant el millor 11, tot i que insistim que els 22 candidats doncs, han fet mèrits per ser-hi, també els 3 entrenadors que presentarem al final de la temporada i que també hi ha noms que no hi cabien entre els 22 candidats, per tant també els podreu anar dient. Dit això, un quart de 10, moment de tancar la barraca, Adrián Arroyo, que has d'anar a entrenar, gràcies.
Sí, sí, homenatge, em canvio ràpid.
Vinga. I sobretot el Jaume Castan, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat aquí al Tribuna. Ha estat un plaer conèixer-te, perquè no ens coneixem personalment, però portes obertes de casa teva.
M'he estrenat la meva primera tertúlia esportiva arlequinada, normalment parlo d'altres temes, per tant, espero haver...
Tens les taules, de parlar davant de la gent, se't nota. Que vagi molt bé per Dinamarca.
I ens retrobem quan vulgueu.
Doncs gràcies al Jaume, a l'Adri, gràcies també al Roger Benet des de la realització del control de so. Demà a la una s'hi posa l'Adri amb l'Hotel Suís. Atents perquè aquesta setmana hi ha molt water polo. Ens tornarem a veure a Twitch, ho heu pogut veure ja avui a les xarxes. I pel que fa al futbol, doncs diumenge, al migdia, des de 11:45, des de la nova Creu Alta, aquest centre d'esport Sabadell, Atlètic Balears, 8a jornada al grup 3 de la segona federació. Que passeu bona setmana, adéu-siau.